Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que aquest cap de setmana passat es va fer a Llubí la novena edició del Campionat Mundial de Cuir Tàperes.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment de començar aquesta segona hora de Tèntol, segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres i tenim ara en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic i riu, no sé què riu, després mos haurà de...
Perquè
du un look preciós, en Toni va anar al perruquer i està diví, i per això mos posa. Ah.
Però ahir ja el duia, bé, ja el duia. Sí.
El bé que t'has tret escapeix, no? Sí, perquè com que la setmana passada li van dir que tenia escapeix, tenia una capellada... I diu, i per què fa calor?
Així se'ls passa un pot, la calor que fa.
Estimades i estimats oients, ell contesta, no vos penseu que no contesta? Sí. Contesta tot, eh?
Sí, 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 ell és
el
aquí.
Sentim, nosaltres.
I tant, ben present, en Toni Cardell avui al control tècnic, com us dèiem. Maria Celestia, ara mos hem de posar seriosos per jugar, per fer una gincana de cuitàperes. Estan preparats?
Sí.
Seriosos?
Sí. Oh, no, a mi m'agrada molt cuitàperes.
És que, clar, tenim un expert en aquesta taula.
Tu series el campió, jo crec que.
Jo crec si m'hi posàs, no ho crec, però bé.
Sí, la setmana passada en parlàvem amb els concursants llubiners que varen venir aquí a la Batussa dels Pobles de Tèntol i avui hem de saber com va anar un any més aquest campionat mundial de cuir tàperes i com deim mundial perquè en lloc més del món se fa aquest concurs de cuir tàperes.
I d'ahir sí, un any més, Llubí ha tornat a reviure la tradició ancestral de cuir tàperes, no de bades, i essent fidel al seu nom, Llubí és sinònim, evidentment, de tàperes, perquè és el seu fruit més representatiu. Tot i que les generacions més joves ja no en cullen arreu tant com feien els seus ancestres, el campionat mundial de cuir tàperes va tenir lloc a Llubí divendres cap vespre, a la finca de Ses Coves, de cap de tard, perquè és quan aquest sol i aquesta calor d'aquests dies no empeny tant, sinó en aquesta hora crec que és mal de fer anar a cuir tàperes.
Hauria d'estar prohibit ara mateix, anar a cuir tàperes.
Sí, exacte.
Sobretot si és un concurs i has de córrer.
Perquè és una feina sacrificada, feixuga, està acotat, s'esquena pateix... N'hi ha que també van en cadireta. Un temps, jo hi recordo, sí, la predina i parents familiars acuint en cadireta. Però bé, estils... tants com persones, supòs.
Exactament.
I doncs, sí, com deies, l'estiu una feina sacrificada perquè has d'estar acotat, acotada, que te deixes un poc aquesta escena allà, si no vas alerta. I un campionat que no és tant una competició, sinó una trobada que fa comunitat, que uneix passat, present i futur. Lliga generacions, recorda els qui ja no hi són, i fa i assegura també el relleu generacional entre els més majors i els més joves.
I d'ahir, enguany han estat més de 10 quilos de tàperes que s'han cuit entre tots els guanyadors i guanyadores, o els participants, de les diferents categories que hi ha en aquest campionat de cuir tàperes de Llubí. I és que n'hi ha que també en saben molt de cuir i tenen, són destres i tenen els dits molt falaguers.
Exacte, 10 quilos, genial.
També és qüestió de pràctica, m'imagino, no? Jo si m'ho mollessin per ventura, no, 10 quilos no em faria. Si
bé, però t'agrada s'estar per allà, llavors.
Jo sí, jo no m'agrada s'estir, jo no som triada. Però sí, molt bones s'estar per allà. I com d'això, dels grans, el guanyador ha estat en Joan Ramis Ramis.
I enguany he tingut sonó de ser el campió del campionat de cuir tàperes de Llubí. Personalment ha estat el meu rècord personal, perquè n'he cuit 852 grans en un quart d'hora i no hi havia arribat cap vegada. O sigui, he guanyat altres anys, però enguany ha estat el meu rècord personal. Sí que hem d'agrair a l'Ajuntament i tots col·laboren amb aquest campionat mundial, que és l'únic que se fa en el món, i, bueno, i sincerament s'ha d'agrair que els cibars cercadors són les nostres arrels i els nostres antepassats i la tapera és part del poble i part de la nostra entitat. Un poble que no oblida el passat té un bon futur.
Això, un poble que no oblida el passat té un bon futur. 852 grams... Sí, en un quart d'hora, 852 grams. Clar, jo quan vaig a cuir tàperes o quan he cuides no les pes. Faig pots. Les vaig empotant, fins que basta.
Sí,
però
mateix.
Clar, són molts, 852 grams en un quart d'hora. Fa via.
Molta. M'agradaria veure en Joan Ramis, Ramis en aquesta competició, perquè deu ser una passada saviada que fa recuir-les.
Clar, en Serestí, no hi deu anar...
Grapada, supòs.
Tu no deus anar escarada, clar, tu vas, te relaxes, no? Perquè al final també és una cosa relaxant si te'n vas...
Intentes anar escarada perquè, exacte, clar, això està clar. Quan és un campionat i has de competir, evidentment t'has de fer via.
Exacte.
I si vas a passar l'estona, a passar a gust i a fer els quatre potets que puguis fer de tàperes, va bé.
Que més bones els atreuen, llavors.
És un passatemps. Però, clar, hi ha feina, perquè recordem que les tapereres espinen, també, eh?
Clar, és que
no
això,
és allò de posar la mà i anar estirant, eh? I anar grapades, no. És a dir, que també te pots espinar. I fa mal, eh?
No són bromes.
No són bromes.
I doncs Joan Ramis Ramis, com ell, és campió d'aquest campionat mundial de recoll tàperes, era el guanyador, i en segon i tercer lloc, respectivament, tenint na Joana Perelló Bernassa i na Xiscallón Paz Ramis.
I dels enlots entre 11 i 13 anys, qui ha estat la guanyadora és na Maria del Mar Mestre Perelló.
Hola, atentos. Soc na Maria del Mar Mestre Perelló, de Camp Fiolet. De Llubí. Tenc 11 anys. Divendres passat vaig anar al nou campionat mundial de cuir tàperes. És un honor haver-hi participat i guanyat en aquest concurs. Gràcies a l'ENT que ho ha organitzat aquesta festa i també als nens que varen participar en joc i així ho varen fer possible. Aquest premi també és un orgull per la meva família, llubinera, ja que si no m'haguessin ensenyat, avui no seria aquí per mantenir una tradició tan guapa com aquesta. Pensava que no guanyaria, ja que hi havia nin més gran que jo. Espero poder-hi tornar l'any que ve. Bones festes de Sant Feliu 2026. Gràcies.
Uau.
Igualment, Maria del Mar.
Bones festes, clar que sí.
I va guanyar.
Fantàstica.
I va guanyar, dins la seva categoria.
Una cosa molt important que d'ella, no? Que venia de família llubinera i que donava les gràcies perquè li haguessin ensenyat aquesta tradició, perquè si no, no en sabria.
Clar, que se traspassa aquest relleu intergeneracional. De predins a pares, nets...
I que va guanyar i no s'ho pensava. Molt bé, Maria del Mai, d'enhorabona. I després del grup de 7 i 9 anys, na Rosa Mulet Alzamora, del grup de 5 i 6 anys, na Clàudia Lafit Capó, no sé si ho he pronunciat bé, i del grup de 3-4 anys, en Miquel Munà González.
En Miquel Munà va ser el més menut.
que va guanyar.
Mm, de 3-4 anys, en aquest grup va guanyar.
A tots ells, i que bé que aquests infants també puguin participar d'aquest campionat mundial de cuir tàperes, que nosaltres ara en volem parlar amb la regidora d'Educació, Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Llubí, que és Xisca Bouçà. Xisca, com anem?
Bones.
Benvinguda.
Bones. Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies. Quina monada veure aquesta gent tan motivada amb aquest concurs.
Quina monada. Sí, sí. La veritat que va ser una hora baixa, una hora baixa molt divertit i molt entranyable. Mos agrada molt, la veritat. Uh-huh. Que mos ha passat molt bé aquesta hora baixa sempre.
No m'estranya. Sí. És una finca pública, és una finca privada, allà on ho feis?
És una finca privada, és una finca d'Anna Catalina, d'Anna Catalina Ramis. És una germana del guanyador.
Ah, mira.
Una germana del guanyador, sí, que cada any...
Va tenir
cada
guaiva. Any deixa...
Bueno, en Joan és que ho fa molt bé. Sí, en Joan clar. Ho fa molt bé, se concentra, allà en sa taperera... No s'asseu, com vosaltres deu abans, no hi havia ningú que dugués cadiretes.
Ningú.
I no, aquest any ningú duia cadiretes allà, o al cotat, o de genolls.
Això encara però... té més mèrit.
És un requisit?
Encara té més mèrit. No. La veritat és que es poden agafar, o es poden cuir de la manera que cadascú vol.
Com si se van però... posar de genolls, no? Després...
Sí, de genolls. El que passa que també les pedres en terra...
Clar, i amb un bon capell, en quina hora vos hi posau?
Mos hi posam a les 7.
Clar,
mos hi posam a les
ja és una
7.
Hora que està bé.
Ja és una hora que comença a baixar un poc el sol, i aquest any aquest sol empeny tant.
Sí.
Però bé, més o menys que tenim qualque ombra, qualque garrobé, una usina, i el manco allà
sí,
després de cuir.
Les tapareres no fan ombra, Xisca.
No, les tapareres estan en terra i ombra. Sí. Em pots trobar qualcuna que faci qual cabra li faci un ombra, però si no, estan molt en terra. Estan en terra. No,
clar, i en aquella hora...
A les 7 també fa calor.
Clar, el sol encara està amunt en aquella hora, però quan comença a baixar el sol, també les tapareres són llocs on s'hi apleguen totes les baies.
No sé si
n'hi vava a vola.
No. La veritat que ho van tenir controladet. La finca, la veritat que està molt bé, la tenen molt ben cuidada. Hi ha moltes de tapareres i la veritat que fa molt bon anar a cuir-les allà. Sí,
que bé.
La veritat que sí.
I qui se'ls queda ara, per curiositat, en aquestes tàperes?
Mira, com heu dit abans, varen cuir més de 10 quilos. Enguany varen decidir fer com una pesada conjunta. Mos varen dur un paner molt gros, molt antic, un paner com de 100 anys. Menys si el aconseguíem omplir, la veritat que el varem aconseguir omplir. Mm-hmm. Fins i tot en varem aconseguir un petitet encara més. I ho varen pesar tot i varen ser més de 10 quilos. I després la gent mateixa, els mateixos nins, la mateixa gent se n'ho va dur. I ho varen repartir i així ho varen... Les poden parar d'impots i ho poden conservar.
Tàperes que no taparots o també els taparots hi entren?
Tàperes.
Tàperes,
sí. Tàperes petites a grans, però sempre són més bones les més petites. Sí. De fet, quan jo era jove i anava a cuir, després l'anàvem a vendre, l'esporgàvem, i les més petites, que són, eren les que passaven per sedars, anaven un preu, i les grosses les te compraven un altre preu. Les petites, avui em parlaven que les mos van arribar a pagar, quan jo encara anàvem a Can Corbera, a vendre el dos, i mos ho pagàvem amb 1.000 pessetes, 1.000 pessetes al quilo, eren pessetes.
Ostres.
Imagina't.
Sí, te n'anaven, ja et dic. Te n'anaven més content que un pas quan tots aquells dombers que te donaven.
No m'estranya.
Sí. Clar, era...
Quan d'aquí la recullíeu, te'n recordes?
Bueno, hi anàvem, la gent, família, és que quan jo era petita, jo ara ja som més, més gran, quan era petita jo hi vaig anar, la veritat, com bastant d'anys, i es de matí m'ho aixecàvem 5:30, 6, a banda de sortir sol, i cuíem com a fin de vela 9:30, l'hora baixa i tornàvem una estoneta, fins que s'havia post el sol, fins que se ponia el sol, i a vegades un sac que podien ser 15 quilos, 20 quilos, 20 quilos bé, segons la gent que ho cuia d'una família. La veritat que cada dia els anaves a vendre, perquè això s'ha de vendre cada dia.
Clar, és un producte que s'ha de... S'ha de cuir fresc i s'ha de vendre tot d'una.
Sí, perquè després les havien de tirar en terra, les havien d'estendre, les banyaven un poquet i després ja els començaven a fer tot el procés per conservar.
Per empotar, clar, conservar
per empotar.
I bullir. Sí, i tot el procés que té. Que bé, que interessant. Això
posa amb aigua en sal. Sí. Res, posa amb aigua en sal. Sí, aigua en sal i després, ja quan han estat una setmana amb aigua en sal, se posen en vinagre. I la veritat que tot això és una tradició que és que hem viscut, molt sap, molt de greu que ja s'hagi perdut. És que ara les finques de Llubí ja no se beben tapereres, ja hi ha molt poquetes que se beben tapereres, per tant és un pot de responsabilitat nostra de les entitats. Les entitats i les administracions públiques reivindicar un poquet aquesta memòria nostra.
Clar, encara que sigui de forma testimonial, hi ha relleu. Al Manco hi ha joves, jovenets, de 3 sí. i 4 anys que participen en aquest campionat, sí. i al Manco aquest relleu testimonial sí que és.
Sí, sí, és que malament només sigui per aquesta hora baixa. Per aquesta hora baixa, els nins ja saben que aquella hora baixa anem a cuir aquelles tapres i els nins, els grans, sí, la categoria dels grans són 15 minutets, la categoria dels petits 10 minuts, però amb aquests 10 minuts i aquests 15 minuts ja veus aquells nins que ja estan en contacte amb la taparera, amb la tapra, després feien la berenada. Hi va haver una nina que em diu, Xisca, quan preparàvem la berenada després, diu, lo millor d'anar a cuir tapres, després et saberenada. I que això també, quan era petita, jo també ho pensava. Saberenada de després.
Saberenada de qualsevol feina, de totes les feines de fora
sí,
vila.
Sí, saberenada. Però és que cuir tapres és molt cansat.
Sí, és cansat.
Que és molt cansat.
Sí, és una feina feixuga i que també és en aquesta època que no pot ser d'altra i, per tant, s'ha de fer...
És que ha de ser,
amb aquestes temperatures que ara tenim al sol. Hi ha moltes empreses que se dediquen a la taparera encara, a Llubí?
No, realment tenim dues empreses, sí. Dues empreses que són les que encara són les que tenen embassament de tàperes. Però que ja n'hi ha poquetes que siguin nostres, que siguin de Llubí. Això és la llàstima.
Venen de fora.
Això és la llàstima, sí, això és la llàstima.
Han de ser d'una varietat concreta?
Mira, l'altre dia en xerràvem allà a la Llubinera, la taparera llubinera i la taparera, diguéssim, com a de Campos, que és un altre poble de Mallorca, que també sol tenir tradició de cuir
sí,
tapres,
i
o que tenien finques en tapareres. I nosaltres li deim la nostra, la tapra llubinera. La tapra llubinera.
També fa, té la seva.
Sí, i també fa, per exemple, la flor diferent. L'altre dia ho miràvem.
Ah, sí?
La flor de taparera és preciosa. Jo és que trobo una de les flors més guapes. No sé si la coneixeu.
Sí. Preciosa.
La flor de taparera és preciosa. Per exemple, és una variant de color. Té un color diferent, la flor de taparera de Llubí, de la Llubinera, que és de Campos.
Ah, mira, quines coses. Bé, sí. Saps on n'hi ha de tapareres, perdó, el que passa que no són, per de cultiu, en la Murada, Palma.
Sí, de Vall, la Seu.
Sí. Allà. Però aquestes, diguéssim, són... No sé, crec que són sembrades. N'hi ha que se poden sembrar i n'hi ha que ja polinisen i surten totes soles. Les de Llubí les poden tallar. Quan acaba l'estiu, se tallen, se poden i després tornen a sortir, l'any després.
Mm-hmm. Que curiós.
Després tornen a sortir, sí. Mm-hmm.
I quanta gent hi va participar? Quant de participants hi va haver en aquesta edició, en aquesta novena del campionat?
Varen tenir més de 30 participants, més de 20 de les categories d'infantil, d'infants, i 12 de les d'adults. La veritat que molt bé, que molt bé.
I cada any hi ha més participació o més o manco per l'estil?
Sí, la veritat que sempre n'hi ha més o manco per l'estil. Enguany mos pensaven que potser per aquesta calor que fa cada dia, l'hora baixa, que vendria menys gent, però en el final vàrem estar molt contents, la veritat, molt contents, molt orgullosos de que ja fa tots aquests anys que ho feim i reivindicam el nostre producte. I la veritat que, ja et vull dir, és una hora baixa molt nostra, és una hora baixa nostra.
I qui hi havia per berenar, ja per acabar?
Per berenar, bé, sempre les donàvem als guanyadors, als infants, les donàvem sempre un detall. una bosseta amb fruita, i després ells també tenen un detall guanyadors, i després nosaltres fem una coca amb verdura, una coca dolça, unes galletes, unes olives, i això, coqueta, coqueta de trompó.
I quan damunt fora vila, damunt la terra, sempre més bo, no ho trobau?
Tot.
No, molt bo. S'hora baixa.
Menges un pan sobrassada dins un sembrat i ja no hi ha res que t'ho doni més plaer.
I després veus aquella mica d'oratgeta, aquella mica d'oratgi que va fer després, un poquet. I la veritat que molt bé, estic molt content.
Ho crec. I d'enhorabona per aquesta iniciativa un any més, aquest campionat mundial de cuitàperes que han fet a Llubí. Gràcies, Xisca Boussà.
Sí, moltes gràcies per pensar
a
en
tu,
nosaltres.
Gràcies
i molt d'anys.
Molt d'anys, esclar molt que sí.
Molt d'anys per ser festes.
Això, que ara adeu. Teniu les festes també.
Sí, sí, ara començant.
Anem-hi-da, també, en les festes.
Bé.
Molt d'anys.
Gràcies, gràcies.
Se'ns han fet les 4 i 24 minuts, han de fer una pausa i tornem tot d'una.
Tres ràdios, diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluency.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els vestits de bany masculins. Parlar dels banyadors masculins és més senzill que no pas parlar dels femenins, perquè l'oferta és més limitada. Tenint en compte la forma, el banyador més ajustat és l'slip de bany, típic de la natació esportiva. Recordeu que slip s'escriu amb E inicial. Si volem que cobreixi part de la cuixa i que també sigui ajustat, hem de triar el boxer ajustat. Fixeu-vos com hem de pronunciar el terme boxer, amb O oberta i E neutra. I després hi ha els més habituals de la platja, les bermudes, que arriben gairebé fins als genolls i són molt populars, sobretot entre el jovent. Bermudes, escrit amb P inicial. Segur que cadascú té clar quin tipus de banyador li és més còmode i li afavoreix més. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Quan són les 4 i 27 minuts, arriba en Tomeu Canyelles. Com estàs?
Molt bé, què tal?
Ben tornat.
Bé,
i
tu? Bé, content de ser aquí una altra vegada més.
Nosaltres també. Brostejar l'ahir. No, no, a veure que sempre diu l'ahir i a vegades no hi pensam, però... Sí. L'ahir, avui, remuntat...
Bàsicament, un poquet de perspectiva amb els temps, que ja mai està de
més. Exacte. No? El 1881.
Sí, avui hem pegat en fora, així mateix.
Que
sí,
de...
No, altres vegades, que si no han anat a altres, jo què sé, 2.000, 3.000 anys, hem pogut retrocedir.
Això t'anava a dir.
Però bé... Així mateix ja n'hi ha.
Ja n'hi ha, ja.
Un bon tros.
Passa aviat el temps, sí. I doncs sí, perquè tal dia com avui, dia 14 de juliol, però de 1881, el bandoler Billy el Nin, conegut també Billy the Kid o Billy el Niño, sí. Depèn de com...
Depèn del context lingüístic. Sí, sí.
Com li vulgueu dir. Doncs va ser capturat i assassinat. Així que posam una cançó i mos feim una immersió.
I'll tell you the story of Billy the Kid, and I'll tell of the things that this young outlaw did. Way out in the west when the country was young, when the gun was your law and your law was your gun. Now the Mexican maidens liked Billy so well, how many he had no expert could tell. While singing and drinking he come to his inn, shot down by Pat Garrett, who once was his friend. Pat Garrett rode up to the window that night.
És molt antiga aquesta cançó.
Vaja, Woody Guthrie, sí. A més... Passat que varen fer un gran panell d'ell en el primer Sound d'enguany.
Què et dius? Per
sí,
què?
Sí. Bueno, servia com a fotocall, servia com a top, però era sí. una senyora imatge de 4, 5, 6 metres. Sí, una cosa exagerada.
Per qual que motiu en concret?
Supos perquè és una figura més vigent que mai. És el seu missatge polític que du, una era de confrontacions i totalitarismes, que millor que un home amb ses idees clares com ell.
Ah, sí? Doncs mira, no ho sabíem. Però bé, tornem a Billy el Nin,
sí,
el Ninet,
sí, sí.
Enviar el Ninet.
Ho dèiem a micro tancat. Queda bé, això, no? Podríem fer fins i tot una versió nostrada, no? Billy
el Ninet.
Seria Billy.
Sí. Mm.
Bé, més que un simple bandoler amb Biel.
Correcte.
És un símbol de tota una època, tot meu. Explica'ns per què.
Bé, és cert, perquè és veritat que n'hi havia un bon grapat, a part d'ell, no? Perquè dins aquesta història, podem dir, americana, també trobam en Jesse James, en Butch Cassidy, en John Wesley Harding, que també són, a la seva manera, autèntiques llegendes per haver alimentat el mite del Far West en les seves accions fora de la llei. Parlam, a mem, de robatoris, de tirotejos, de fugides espectaculars que, en definitiva, varen crear com una espècie de gran mite romàntic entorn a aquesta frontera que separa la ciutat del desert, no? D'aquesta manera, la frontera es projectarà com un escenari de llibertat, d'aventura i violència, mentre que els seus actors, és a dir, aquests individus que s'entrefrontaven en el por d'establert, seran descrits com antiherois. I, man, i qui ens procura aquesta descripció? I de la literatura popular i la premsa sensacionalista, que molt abans del cinema incrementà l'èpica de tots aquests personatges que vos he dit, no? Això també implicava exagerar la seva astúcia, el seu carisma, també, o fins i tot aquelles accions, no? Perquè eren capaços de convertir, jo que sé, per exemple, el simple robatori d'un grup de vaques, no? I la podia acabar sent descrit com un assalt o una diligència, no? Vull dir, aquests al·lots, amb en Billy el Nin entre ells, és un bon recurs per explicar des del mite el naixement violent dels Estats Units.
Clar, se n'han escrit llibres, se n'han filmat pel·lícules i documentals, i en molts aspectes, Billy el Nin continua sent un misteri. Qui era realment aquest bandoler?
I de la mem, d'ell sabem que va néixer a Nova York l'any 1859 i que va abandonar aquest entorn des de ben petit, quan la seva família es traslladà a la frontera de l'oest enmig pràcticament des no res, no? Allà, a les immediacions de Nou Mèxic, va ser quan va començar a juntar-se amb altres aldots de la seva mateixa edat per cometre les seves primeres malifetes, no? I encara que s'inici de la seva carrera delictiva comença en robatoris, és vera que s'increment de la violència i les seves accions faran d'ell i d'un personatge audaç i carismàtic dins fins a arribar pràcticament al seu primer delicte de sang, no? L'eliminació d'un rival anomenat Frank Cahill en el context d'una baralla. A partir d'aquest moment, les seves accions passen cada vegada a ser més extremes, per exemple, assalts violents que implicaven fugides aparatoses i que també a partir de les descripcions que feia la premsa d'aquells moments l'elevaren a la categoria d'enemic número 1. no? D'en Biddy el Nin, mal nom que va rebre precisament per la seva joventut i l'apariència que tenia ell com a del lot, no?
És a dir, que no només és que fos jove d'edat, sinó que també tenia una aparença...
Clar, és que tu veus les poques imatges i estendre's al lot, sí. Vull dir, acostumat a veure aquells, no sé, aquells pistolers, no? Amb aquells mostatxos, amb la cara mig desfigurada...
Sí,
no, ell tenia un poc aquesta...
Per sol,
sí, exacte, ell no va tenir temps d'arribar en aquest extrem, no? Per tant, clar, lluïa en aquelles poques fotos, no?
Cara de latet.
Però sí, que mem, el que podríem dir és que és un personatge des que costa distingir allò que és real d'allò que és ficció. Però en qualsevol cas, el seu historial com a bandoler l'ha fet passar la història com el gran paradigma del delinqüent jove, impulsiu i letal, no? Un arquetip propi de l'Oest, ampliat també, ho hem de dir, en el segle XX gràcies al cinema.
Xerram de Biddy el Nin, Tomeu, i què implica haver-ho de fer des del seu major antagonista, com era el xèrif Pat Garrett?
I d'en Pat Garrett, que també l'esmentava aquesta cançó que escoltàvem abans, d'en Buddy Guthrie, i de mem, podien dir que tenia un poc més d'edat, no? Que era un poc més major que en Biddy el Nin, que estem parlant d'un home que tenia 10 anys més que ell, i que al llarg de la seva vida va ser moltíssimes de coses, perquè va ser barman i advocat, va ser agent de duanes i granger, va ser caçador, aventurer, empresari i agent de la llei, no? Vull dir que d'ell sabem que va néixer a Sud Profund i va aconseguir la feina dels seus somnits, de xèrif, no? Durant el seu pas pel comtat de Lincoln, per després passar a exercir aquest mateix càrrec a Nou Mèxic i Texas, no? D'ell se diu que era un home pragmàtic, amb un duríssim sentit de la justícia, i per això, en una època de violència com aquella, va decidir plantar cara en aquells bandolers que es movien en total impunitat per l'oest, no? I quina va ser la seva postura? I doncs, d'imposar ordre en el preu que fos, no? Ell va ser un dels primers xèrifs que va entendre que tota acció necessitava d'un bon relat, i per això mateix ell va relatar les seves famoses detencions amb escrits i articles que ell mateix signava i que contribuïen a reforçar el seu mite popular com el d'un individu a mig camí del funcionari, de l'heroi i també del personatge de la novel·la d'acció.
Clar, avui es commemora aquesta captura i assassinat, que és però que allò que va passar exactament aquell 14 de juliol de 1881, Tomeu.
I demà, a ningú li passa desapercebut que en Biddy el Nin, en uns 20 o 21 anys, era el bandoler més famós de Nou Mèxic i pràcticament del sud dels Estats Units, no? És per això que en Pat Garrett el va convertir en el seu principal objectiu i per això mateix va seguir el seu rastre fins a localitzar-lo a una casa abandonada situada a l'interior d'una granja que era la Maxwell, no? Hi ha moltes versions que t'expliquen d'una forma més o manco contradictòria i caòtica aquest mateix fet, però en grans termes poden dir sí, que d'una forma sigilosa en Pat Garrett, el xèrif Pat Garrett, s'amagà dins aquesta granja i l'espera allà a les fosques. En Biddy, supos que havia arribat de fer qualcuna de les seves tropelies, arribar allà i sense saber de bon li va impactar un tir, no? Un tret, que el va ferir mortalment, no? I d'aquesta forma tan poc romàntica, és a dir, d'un tir a traïció, moria l'home i naixia el mite d'en Biddy el Nin, que ha estat convenientment explotat de diferents maneres, no? Fins i tot la turística.
Ah, sí?
Sí, fins i tot la turística. Hi ha rutes, hi ha escultures, hi ha llibres i manuals allà pels viatgers.
Tu?
No, jo no he travessat jo l'Atlàntic, si mateix. M'he quedat bé en aquesta part dels continents, veritat.
No ha anat mai a l'altra banda.
No. I això... ni he tingut temps, ni... i quan l'he tingut no he tingut el pressupost.
Ja, és que...
També, mem, no és que sigui ara un gran moment, eh? Sabent ara mateix qui està a les regnes d'aquest país.
Quin
anant calçar les petjades d'un bandoler.
Sí.
Sí, clar.
Quin indret era, més o manco?
Nou Mèxic.
Nou Mèxic, clar, Nou Mèxic també. És prou gran, però és, clar, més al sud, és la zona més.
Exacte.
Més al sud dels Estats Units, tocant a Mèxic, esclar. I de, bé, com deies, va créixer aquesta figura, no?
Sí, vaja. Engrandir-se. Arribar a ser tan gran que de fet, l'any 2010 es va presentar una proposta formal d'indult confeccionada a partir de la feina d'historiadors, advocats i altres investigadors. Senyal, per tant, que aquest cas ha continuat viu dins la memòria popular.
I tant. Hem parlat d'en Biddy el Nin i d'aquest misteri que ens revolta aquesta figura, però un misteri que fins i tot es perllonga a les poques fotografies que existeixen sobre el nostre protagonista d'avui, Tomeu,
sí,
perquè
sí, sí,
n'hi ha molt poquíssimes,
es
no?
Que m'hem, de fet, ben mirats d'aquests elements que ens permetrien certificar que en Billy el Nin no va ser una invenció popular, sinó, de fet, una persona de carn i os. Hem de dir que en aquella època també no era gens comú que es bandolers, com ell mateix, es plantessin davant d'una càmera perquè, al cap i la fi, la seva vida era una fugida constant, no? Sabem però una cosa, i és que hi ha una primera imatge seva de quan devia tenir uns 16 o 17 anys i que va contribuir a reforçar el seu mite, no? És a dir, és d'un delinqüent joveníssim que vira l'objectiu de la càmera, a més armat amb un rifle, no? Una foto que, per cert, va ser subhastada per 2,3 milions de dòlars.
Uau, uau, què dius?
Per una imatge de l'any 1800 i... Sí, més o manco, 1870 i pico. O sigui, fixeu-vos. Però bé, hem de dir que també durant unes dècades només va existir aquesta única imatge fins que l'any 2010 es va realitzar una gran troballa. És a dir, un matrimoni està rebostejant a una botiga d'antiguitats de Fresno, a Califòrnia, i dins una caixa de fotografies del segle XIX varen trobar una cosa que els va cridar molt l'atenció. De fet, varen pagar $2 per una imatge on sortien dos joves jugant en el cricket sense saber que un d'aquests dos personatges era el mateix Billy el Nin.
Wow.
No? Per tant, es considera ara mateix que aquesta fotografia està valorada en uns 5 milions de dòlars. Uf. Els hi va sortir molt bé, si
sí.
Jugant.
L'han venuda?
Sí. No ho sé. No sé si ha passat a subhasta o què, però sabem que està valorada més o menys com aquest preu.
Una fotografia.
Una d'aquestes fotografies.
Mm. No? Mm.
Per tant, amb aquestes dues úniques imatges que existeixen, és a dir, sa que surten sol rifle i salta jugant en el cricket, poden dir que aquest bandoler conserva encara aquesta aura de misteri que el converteix, això, en un dels grans protagonistes de la cultura popular nord-americana.
I tant. I que ara mirava les sèries que s'han fet, pel·lícules...
Sí. I novel·les, i mil
clar,
també
coses. Això passa a la cultura nord-americana.
Molt.
Clar.
No? Que no passa a altres cultures.
Se donen cor de si mateixes. Mm. Això són molt bons. Mm.
Sí, hi ha, de fet, una cosa més supercomercial, eh? Perquè hi ha una sèrie que es diu Billy el Niño, i protagonitzada per Michael Hurst, que sortia a Los Tudor, a Vikingos, que és un d'aquests actors així...
De moda.
De moda,
sí.
Ho direm així. Que és el protagonista i que és una superproducció en forma de sèrie.
Bueno, no està malament, perquè estem avasats també a veure com a certes produccions de 60, 70, que, bueno, molt recorden l'època dels nostres predins, no? Després de dinar i que quedaven allà davant del balancí mirant la tele, no?
I tres temporades té, eh?
Tres. Fixeu-vos amb,
que queda morta.
Amb un personatge que va viure
tres poquet. Tres temporades, exacte, de 8 capítols cada una. Clar, aquí segurament hi ha molta ficció.
Sí, mem, i jo també crec que en Pat Garrett, si mateix, per fer un estudi de la profunditat psicològica d'aquest personatge que va tocar tots els pals, no? Que tant era la... Tant li era ser granger, com barman, com agent de la justícia. Mm-hmm. Meravellós.
També un altre d'aquests personatges que avui mos ha duit en Tomeu i que mos fan pensar també en la indústria americana, com en treu profit. I ara pensava que
com
tu també...
Com exploten personatges i a part... Que
I llegendes.
I llegendes, que degué tenir també molt d'episodis amb Billy el Nin, no? Tot i ser petit, degué...
I que en Tomeu aquí és precursor d'això, perquè ell se va fixar amb el xocolate,
que
també era un nin.
Era un nin meravellós, un nin. Que de fet ja en parlarem aquesta tardor, perquè
tornarà
a reviscolar. Tornarà a reviscolar d'una nova manera.
Anava a dir, en quin sentit?
De moment tenim el llibre d'en Tomeu.
Llibre,
sí.
Tenim l'obra de teatre.
És còmic,
tens raó.
I llavors hi haurà una petita sorpresa aquesta
tarda.
Què
dius?
Ostres.
Ah. També a vegades és curiós, no? Com aquests petits personatges que han estat representant de vides curtes i intenses poden donar tant de
I soterrats, també.
Sí, soterrats, fora de la llei, fora dels marges.
Però que tu vas ser precursor de tot això. És que posis aquest ninet, el xocolata, aquest ninet que era, recorda, amb un artista que cantava... Que...
Ell va venir jo. Va ser ell que va
que
venir
tocava...
jo.
I que en el seu moment, que eren els anys...
Sí, finals, durant la transició, entre 75 i 78, això succeeix.
Que aquesta la voltava per Palma i que hi ha un misteri en revoltant també la seva mort i que en Tomeu ha explicat a un llibre i que després n'ha fet una obra de teatre, un còmic i ara...
Veurem què.
Sorpresa.
Ens arreglarem... Es curts qui ve.
Sí, curts qui ve.
Ens has deixat una primícia. Venga. No t'esperaves en això que t'atreguessin.
No?
Val, doncs avui, Billy el Nin, que podeu veure representat en diverses ficcions. I de Tomeu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que
vagi bé. Fins la setmana
que ve. Gràcies, Tomeu.
Adéu.
TV3 Ràdio és humor.
Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la AMT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Fentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que aquest divendres, dia 17 de juliol, l'Obra Cultural de Montuïri, juntament amb l'Ajuntament, proposen contemplar les estrelles. Una nit d'estels a Sant Fornès.
De l'investigador Francesc Canuto serà l'encarregat de mostrar als assistents la nomenclatura popular dels estels, planetes i constel·lacions que es podran veure al cel precisament aquest divendres a l'emblemàtic jaciment arqueològic de Montuïri en aquesta nit d'estels que se podrà contemplar des de Sant Fornès.
I nosaltres volem saber més detalls d'aquesta iniciativa, així que saludam en Francesc Canuto, l'investigador encarregat de conduir aquest acte. Francesc, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, Margalida.
Com va?
Molt bé. Un poc acalorat.
Ai, jo crec, sí. Has hagut de mirar moltes estrelles aquest dia, Francesc?
Mira, no... N'he vist molt poques. És que justament amb aquestes dues llengües d'aire calent aquest i està el cel tot molt...
Enterbolit, no?
Enterbolit sí. I no sé com anirà.
Ai, clar, és que això és important.
Això anava a dir, perquè...
Si no ve una mica d'aire de tramuntana i s'endú tot això, m'apareix que la cosa no pinta massa bé.
Jo aquests dies ho he pogut observar. Pensava, en guany se veuen poques estrelles. No sé si és arreu de Mallorca, si és per això, per aquestes llengües que deis.
Sí, és que precisament havia triat aquest mes, segons els astrònoms, el mes de juliol és un dels cels millors per, per guaitar tot el cel, diguéssim, no? Però no té, no té pinta de ser-ho. Enguany, no sé, haurem de canviar un poc ses, per ventura, hauré de canviar un poc les dades i mirar de cercar la propera lluna vea. De totes maneres, esperaré fins dimecres a veure menys.
Clar, si s'ha de, cancel·lar. Clar, és que això, aquestes coses és veritat que són delicades si l'heu d'ajornar un altre dia o no. I si no, pintura per mes d'agost, quan hagi allò que les llàgrimes de Sant Llorenç, no ho diuen?
Sí, 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 sí.
Bé, no ho sé, no, no ho sé.
Bé, l'idea d'aquesta nit d'estels...
Sí,
l'idea d'aquesta nit d'estels era donar a conèixer aquest, tresor, per dir-ho de qualque manera, contents, aquesta cultura popular contents, que pràcticament cada casa atresorava, perquè quan vaig començar a recollir aquests noms... me vaig dedicar a entrevistar, solament cercava pastors, que són gent que guarden la nit i, per tant, estan molt pendents de, del cel. Moliners, com podeu comprendre, ja no n'hi havia cap. Però una sèrie d'entrevistes de gent major me va descobrir de que sabien coses. Tenien un saber popular. I, efectivament, la gent tenia uns coneixements que ara mos estranya molt es pensar, de dir, com és que aquesta gent coneixia tan bé? Precisament, els noms que vos diré donen resposta a tot això. Vull dir, els estels es utilitzaven per, com a senyals horàries, per pronosticar també els temps, les collites, eren prediccions meteorològiques que interessaven, perquè, clar, el poble era agrícola, exclusivament. Moltes, o sigui, els noms les he classificat un poc, o sigui, una manera un poc aliviada. Mos donen a entendre que feien prediccions meteorològiques. Hi ha moltes feines també indicades, feines agrícoles, com se suposa. Hi ha moltes figures o grupes d'estels que evoquen o recorden eines de fora vila, com, per exemple, hi ha la constel·lació del drac, que en revolta la tramuntana, que té una forma de faus. Aquesta constel·lació li deien sa faus, o sa volta de sa faus, o sa corona de la Puríssima. De senyals horàries teníem, o tenim encara ara, perquè és el rellotge de sa tramuntana. El rellotge de sa tramuntana està format per tres estels que ens revolten sa... l'estrella del nord, o l'estrella polar dels mariners. Hi havia estels que donaven a entendre la sortida de sol, com l'estel de Saua, i la retirada de les feines de fora de vila, com per exemple l'estel dels boers, o l'estel dels porquers, l'estel del pastor, l'estel del jazz... És un estel que els pastors, quan, en aquell temps, els pastors guardaven en la nit. Quan observaven el bestiar, que ja havia menjat abastament i feien una mica de dormida, o sigui que cercaven el jazz per lliure-se, el pastor també aprofitava per dormir un poc. Era un estel que sortia, ells ho sabien, i era l'estel, el nom que li donaven era l'estel del jazz.
I aquests noms els heu recollit de tot Mallorca o són concrets de la zona?
Sí, no, això vaig començar pel Pla de Mallorca i a poc m'anava moguent cap a una banda o cap a l'altra, si, per exemple, van a Bufar i Estellans, uh-huh, coneixen un que és el planeta Venus, li diuen amb el de sopes, que és la posta de sol, quan se retiren o se retiraven un temps de la possessió, les sopes per sopar, les on hi provem sopes a la taula, no? Un altre també li deia xopé.
Mm. I heu dit amb les sopes.
Per exemple, la carrera de Sant Jaume, que sí, seria Làtia.
Exacte, això sí que el més comú, no?
La carrera de Sant Jaume és una espècie de llegenda, diguéssim, que el cavall de Sant Jaume va quedar... o sigui, corria i la polseguera va quedar a dalt tallant el cel. Uh-huh. Surt, per exemple, el dissabte de Sant Jaume, ja s'ha dit que surt la carrera de Sant Jaume. També s'utilitzava per fer prediccions meteorològiques, perquè resulta que la carrera, segons la posició que té, saben si el temps entrarà primerenc o tardà. Uh-huh. Els vents també tenen a veure amb la carrera de Sant Jaume, segons on se gira, saben el vent de on ha de venir. Per exemple, els moliners de la Pobla sabien o procuraven deixar els molins de remell que empleaven en el pla, en els horts de la Pobla, tenien aquells molins, els deixaven, observaven la carrera de Sant Jaume i observaven la seva posició i orientaven el molí, la cola del molí, per l'endemà, que sabien que el vent vendria d'aquell punt cardinal.
Això només observant el cel i les estrelles i els planetes, sí, i tot. Molt bé.
Bueno, com a noms religiosos, pues, tenim la Veracreu.
Sí, la Veracreu.
La Veracreu, que
és la creu del cel. Jo m'he trobat un que és molt graciós, que també diu la cadira de Sant Pere. No sé si l'has trobat en aquest.
Sí. La cadira de Sant Pere.
O les Tres Maries, que vendria a
ser... Les Tres Maries, que fan al·lusió...
d'Orió.
Sí, fan al·lusió a na Maria Cleofàs, a Maria Magdalena i a Maria Salomé, que eren precisament les Tres Maries quan varen anar de la tomba de Jesús, l'endemà de la seva. Com a un grupet d'estel molt, molt, molt interessant, que encara no sé com el tenien tan al·loeat de petit que són les cabrelles, no sé si no ho sentit parlar, les sí, set cabrelles.
Sí, sí.
Són també molt, molt importants, els utilitzaven també per exemple, aixecar-se per anar a munyir, segon quin tipus de cultiu... en el signe corresponent també tenien el dia signat quan veien aquests estels. En canvi, n'hi ha uns altres que el seu nom ja te diu, com per exemple en poques garbes o garbes clares o estel del mal any. Quan sortien aquells estel, que és el mateix, perquè tenen noms diferents, els pobles cada un té la seva nomenclatura, uh-huh, sortia aquest estel i era molt temut perquè anunciava sequeres o pluges escasses.
Vaja.
Clar, supos que tothom, els oients, saben que és una garba, no? Uh-huh. Poques garbes clares. En canvi, quan sortia no sé quina temporada o quin any, perquè això també no sortien, jo crec que eren planetes, això, no sortien amb una regularitat. Quan sortien aquests, o, per exemple, en garbes grasses, era tot el contrari, vull dir, bona anyada, no?
Uh-huh. Clar, que ja si anava gras era més bon senyal, no?, pels pagesos.
També n'hi ha d'altres que t'indiquen de la banda d'on sortien. Mm. Per exemple, hi ha l'estel d'Espollancí, l'Alcudianc, que vist d'aquí, del Pla de Mallorca, clar, te donen el punt cardinal del donen de la banda de Llevant, no? Mm. O Llevant, Tramuntana, diguéssim. Sí, el Codianc. La Ponentina, per exemple, és un estel que també se refereix a el planeta Venus, que és quan el veiem a posta de sol. Per segon quins era la Ponentina. Per exemple, això era un nom de mariner. Mm. Els mariners tenien l'estel de prima, que és el que surt a posta de sol fins que la claror desapareix, no? Que empleaven moltíssima de gent per anar a pescar els calamars, a pescar de prima. L'estel de la Tramuntana, això són l'estrella polar, sobretot.
Exacte. L'estel de Tramuntana se refereix a l'estrella polar.
És l'estrella polar.
És la més lluenta, o de les més lluentes?
Aquí a Arbona hi ha el famós rellotge aquest, el rellotge de Tramuntana, o la guia del món, o... hi ha diferents noms. Llavors hi ha el carretó de Set Frares, que és Sosa Major, el carretó petit, que és Sosa Menor. Uh-huh. Tornant a les Cabrelles, hi ha un estel, que és l'estel capella de la constel·lació del Cotxer, que li diuen la guarda de les Cabrelles. I és, diguéssim, és el salt de baran nom àrab dels planisferis, que està a la constel·lació.
I, Francesc, no tenim més temps, però déu-n'hi-do, tots els noms populars que hi ha.
Un bon
esperen
glosari.
Que aquest divendres pugueu fer l'activitat, si el cel ho permet, si se poden veure els estels. I si no, un altre dia.
Voldria afegir una cosa.
Molt
ràpid. Si hi ha gent interessada en això, s'haurien d'escriure.
I d'ara ho posarem a Instagram i ho posarem. Sí. Gràcies, Francesc. Gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.